Celebracions al Pròxim Orient i esperança mundial per l'acord entre Israel i Hamas per un alto el foc a Gaza. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Pendent que el govern israelià l'aprovi aquesta tarda, l'acord de l'executiu de Netanyahu amb Hamas sobre la primera fase del pla de pau de Donald Trump per Gaza ha estat molt ben rebut tant a Israel com a Palestina, Joan Bota.
També la comunitat internacional aplaudeix l'entesa que ha d'implicar els pròxims dies l'alliberament dels hostatges de Hamas a canvi de 2.000 presos palestins. La gran incògnita és si aquest alto el foc pot ser l'inici d'una pau duradora.
Connectem amb Jerusalem i amb Brussel·les. Vicent Mifsud i Jordi Baró.
L'exèrcit israelià ja prepara un primer replegament de tropes a Gaza després d'aturar els atacs, tot i que l'alto el foc entrarà oficialment en vigor després que el ratifiqui el govern de Netanyahu. Els hostatges s'alliberaran com a molt tard dilluns i per fi arribarà ajuda humanitària per als palestins.
A Brussel·les hi ha satisfacció. Els líders de la Unió Europea feia dies que pressionaven perquè s'acceptés el pla de Trump i avui ho han celebrat com una oportunitat real per la fi de la guerra. La Comissió Europea s'ha ofert també per ajudar en la reconstrucció.
És, sense cap mena de dubte, la notícia més important del dia. Un altre dels impactes que ens deixa aquest dijous, però, és l'anunci de Yolanda Díaz que s'ampliarà el permís laboral per mort d'un familiar fins als 10 dies.
La ministra de Treball també ha promès un nou permís per cuidar familiars que estiguin rebent tractaments pal·liatius. Perquè es concreti, però, s'haurà d'aprovar el Congrés.
Ja tenim resposta de la patronal a aquesta proposta a Madrid, Paula Brujats.
Doncs la proposta no ha agradat gens a la COE, que la rebutja i acusa Yolanda Díaz de ser una populista. Dura crítica d'Antonio Garamendi, que ha dit literalment que la ministra només busca arrencar 4 vots amb l'anunci, se n'ha burlat i, a canvi, ha demanat aquest permís.
Yo pedía un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva.
A tot això, el president del BBVA, Carlos Torres, està convençut que més de la meitat dels accionistes del Banc Sabadell acceptaran l'OPA.
A un dia perquè s'acabi el període d'acceptació i en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Torres ha assegurat.
El dato que sí que tenemos a ciencia cierta es el de las aceptaciones que se han producido en las acciones que hay depositadas en BBVA. Y estamos ya por encima del 40%.
Avui Carlos Torres, demà al Matí de Catalunya Ràdio entrevista Josep Oliu, president del Banc Sabadell. A veure quina opinió té l'últim dia de l'OPA. Atenció també avui a aquest titular. Gairebé la meitat dels joves d'entre 18 i 30 anys asseguren que de petits van patir violència psicològica per part dels seus pares.
A l'estudi més ampli fet mai a Espanya sobre violència en la infància i l'adolescència, 3 de cada 10 joves també diuen que han patit violència sexual, sobretot per part de parelles. Sentiu la ministra de Joventut, Sira Rego.
No estamos hablando de estadísticas. Hablamos de una herida que se hereda, que pasa de cuerpo en cuerpo, de generación en generación.
I a la cultura, avui també hi ha un nom protagonista, Laszlo Krasznahorkai. És el Premi Nobel de Literatura 2025.
Ho ha anunciat fa una hora l'Acadèmia Sueca. Krasznahorkai ha estat reconegut per les seves novel·les difícils i exigents amb temes distòpics i melancòlics. En català se'l pot llegir a l'editorial Cràter.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Joan Laporta s'allunya de la Superliga i diu que vol tornar a la UEFA.
Després de reunir-se a Roma ahir amb Seferin, el president de la UEFA, avui el president del Barça insisteix a solucionar els problemes amb l'entitat europea. A més, també sentirem Laporta confirmant que el Villarreal-Barça, partit de Lliga, que es juga el 20 de desembre, ho farà a Miami. I el nou propietari de l'Espanyol, Alan Pace, es compromet a construir un futur a l'altura de la història del club blanquiblau. Aquest ha estat el primer missatge institucional del nou propietari de l'Espanyol després que s'hagi confirmat la compravenda.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions, però hi ha el que sembla alguna possible incidència a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció Castelldefels, que està provocant retencions en aquesta zona. Una incidència que es manté a la P7, lentitud i aturades entre Freginals i Amposta, direcció nord, per un camió avariat que talla un carril en una zona d'obres. També hi ha lentitud a Montroig del Camp en sentit nord, igualment a causa d'obres. I el transport públic, al tramvia de Barcelona, alterades les freqüències de pas a les línies T5 i T6 del Trambesòs per causes operatives.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem d'estar molt pendents de la situació al País Valencià i al sud de Catalunya?
Sí, sobretot País Valencià. A l'extrem sud de Catalunya podríem dir que haurem d'estar pendents dissabte i només al delta de l'Ebre, perquè a molts indrets continuarà fent sol, com passa avui al nord de Catalunya, tot i alguns núvols. Per tant, doncs, atents, vigilants, de moment a la zona de la Marina Baixa, el País Valencià, hi ha registres de 70-90 litres caiguts amb intensitat torrencial pràcticament en una hora. De moment, afectacions algunes, però no pas ni extenses ni potents. I a Catalunya, de moment, bràfim 14 litres. A l'Alcamp, ara mateix és on plou més, i del matí entre 15 i 25 litres. Sants, Hostafrancs, Santa Eulàlia, pel que fa a aquests barris de Barcelona, l'Hospitalet, Sant Climent de Llobregat o Viladecans. Irregularitat notable, ruixats irregulars aquesta tarda, alguna tempesta, localment fortes aquestes precipitacions, litoral i prelitoral central, Costa Daurada i Catalunya central. Insistim que el nord del país continuaran al marge d'aquesta situació i demà i demà passat més aviat amb sol.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Israel i Hamas han pactat la primera fase del pla de pau que ha de posar punt final a la guerra de Gaza 2 anys i 2 dies després dels atacs del 7 d'octubre. L'acord, un triomf diplomàtic de Donald Trump, s'ha rebut amb esperança arreu del món, però encara hi ha moltes coses pendents, començant per la firma, que s'hauria de formalitzar avui. A grans trets, el pacte preveu la llibertat de tots els hostatges, el primer replegament de l'exèrcit israelià i l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. Enviats especials a Jerusalem, Josep Fons, Vicent Mifsud, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, Vicent, què implica l'acord d'avui i com s'aplicarà?
El que s'ha acordat avui és un alto el foc que entrarà en vigor oficialment a la tarda quan ho aprovi el govern israelià, tot i que ja s'han aturat gairebé els atacs des d'aquesta matinada, i l'alliberament dels hostatges també s'ha apartat juntament amb l'entrega dels morts en un termini de 72 hores. S'espera que es lliuren a Israel entre diumenge i dilluns. En paral·lel, Israel alliberarà vora 2.000 presos palestins. Són 1.700 detinguts en aquests 2 anys a la franja i 250 més condemnats a cadena perpètua. També es permetrà l'accés immediat d'ajuda humanitària a la franja per a alleugerir la fam i les necessitats bàsiques de la població. I aquesta entrada estarà auspiciada, estarà protegida per l'ONU. Per facilitar-ho, tot l'exèrcit d'Israel es replegarà, ja està preparant aquest replegament parcial, tot i que encara mantindrà el control de la meitat de la franja.
Com deies, Vicent, aquesta tarda el govern de Netanyahu té previst ratificar l'acord. Està garantit que l'aprovarà?
Tot indica que sí, perquè només es vota aquesta primera fase amb l'alliberament dels hostatges i no tot el pla Trump en el seu conjunt, perquè tot el pla genera reticències. Ara bé, s'escoltaran moltes crítiques dures per part dels ministres ultres de la coalició. El de Seguretat ja ha expressat el seu rebuig a alliberar presos en crims de sang a canvi dels hostatges, mentre el de Finances, Smotrich, diu que després de l'entrega dels hostatges s'hauria d'acabar totalment en Hamas. Els Estats Units i Qatar, justament, haurien donat garanties als islamistes perquè Israel no reprengui els atacs com ja va fer després de la treva el març passat. Per cert, els familiars dels hostatges es reuneixen a Tel Aviv aquesta tarda per reclamar al govern el suport al pla.
Queda clar, per tant, que és la primera fase d'aquest pla. Després d'aquesta primera fase, quins temes queden pendents?
Temes clau com el desarmament de Hamas, la cessió del govern, que els islamistes volen que no deixi d'estar en mans palestines i rebutgen aquesta possibilitat de que passen a ser gestionades per una administració externa de la que es parlava que podria participar l'exprimer ministre britànic Tony Blair. També el camí previst en el pla Trump cap a un estat palestí. Aquesta banda, que està molt més endavant en el pla i d'una forma molt ambigua, la rebutja totalment actualment al govern d'Israel.
Doncs aquests són els punts que queden encara després d'aquesta primera fase, però de moment tenim aquest primer acord. Vicent i Josep Fors, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
L'eufòria s'ha desfermat a Gaza, en un entorn de runes i de destrucció, això sí. Aquí sentim les celebracions al camp de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza. Com sentiu, els palestins han sortit als carrers a cantar i a celebrar el que confien que serà el principi de la pau definitiva, Cèlia Cernadas.
Doncs sí, així ho expressava Nua al-Sagnoubi, que és membre del grup de defensa civil de Palestina.
Sentim una alegria indescriptible. No ens ho podem creure, però gràcies a Déu s'ha acabat la guerra i estem vius. Espero que no torni la guerra i que aquest sigui realment el final, que no vingui ara més mort i destrucció. Esperem que la gent pugui tornar a construir les seves cases i que la vida sigui un altre cop com abans.
Aquesta dona gran del camp de Deir al-Balah, que es diu Munawara, espera ansiosa la decisió del govern israelià d'aquesta tarda.
Estic molt emocionada i tots els del camp de refugiats estem esperant la resposta d'Israel. Diuen que serà avui, si Déu vol. Anem contra rellotge perquè es firmi l'acord i estem esperant aquesta tarda amb ansietat fins que Israel ens digui podeu tornar a casa vostra.
I un fadi, una jove palestina del mateix camp, espera que aquest cop la cosa vagi de debò perquè assegura no poden més.
Ahir vam sentir les notícies sobre un alto al foc. Preguem a Déu que aquest cop vagi de veritat i que s'acordi un alto al foc permanent i la fi de la guerra. Hem patit tant. 2 anys de guerra, de turment, de genocidi, d'opressió, de gana, d'injustícia. Espero de debò que totes les parts siguin serioses en els seus compromisos.
La guerra, recordem, ha desplaçat gairebé tota la població de Gaza, més de 2 milions de persones. L'ONU ha demanat avui accés immediat per a les 170.000 tones d'ajuda humanitària que ara estan bloquejades a la frontera.
L'anunci, però, ha generat satisfacció i ha obert esperances en l'àmbit internacional. De fet, el pla de Donald Trump, des que el va anunciar fa 10 dies, havia recollit molts suports perquè es veia com l'única oportunitat viable en un context de bloqueig negociador i de destrucció. Tant l'ONU com la Unió Europea creuen que l'acord és una oportunitat històrica i esperen que sigui el principi d'una pau duradora. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Aval sense matisos dels líders de la Unió Europea avui a l'acord després de dies de pressió perquè s'acceptés el pla de Trump. La diplomàcia europea creu que s'obre un escenari realista perquè s'acabi la guerra a Gaza i es deixin anar els hostatges. La Unió Europea es posa també a disposició per ajudar en la implementació de l'acord, així com per lliurar més ajuda humanitària a Gaza i participar a la reconstrucció. Paula Pinho, portaveu de la Comissió Europea.
La Unió Europea ha estat qui més suport ha donat a Palestina, a l'autoritat palestina, i estem compromesos també a ajudar en la reconstrucció de Palestina. I esperem una situació que permeti aquesta reconstrucció, aquesta recuperació.
El paper de la Unió Europea en la implementació de la pau a Gaza es discutirà, segons Brussel·les, a la taula dels ministres d'Afers Estrangers dels 27, que reuneixen d'aquí a 2 setmanes.
Però hi ha hagut reaccions a tot el món, Cèlia.
Doncs sí, en recollim només algunes, perquè han estat moltíssimes d'arreu del món i d'arreu dels continents. Recollim sobretot la del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que vol que s'obri ara la via per a la solució dels dos estats, malgrat el rebuig del govern de Netanyahu a la creació d'un estat palestí. També hem sentit veus positives i esperançades des del Regne Unit, Alemanya, Espanya i també dels governs regionals que han estat tan implicats en les negociacions. Turquia, per exemple, que és pròxima a Hamas i que ha agraït els esforços de Trump i espera que Israel compleixi el que li pertoca. O Egipte, que ha acollit les converses i que creu que estem davant d'un moment crucial.
Doncs aquesta és la informació d'una banda i les reaccions de l'altra. Però queden moltes preguntes pendents. Sergi Roca, cap d'Internacional de Catalunya Ràdio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, quina lectura hem de fer de tot plegat?
D'entrada, qualsevol alto el foc és una gran notícia. S'aturaran els bombardejos i podrà entrar l'ajuda humanitària el més aviat possible per abastir aquesta població famolenca, desnutrida. També gran notícia, per tant, que alliberin els últims hostatges israelians. Doncs això respira norma després de 2 anys de patiment. Tan sols això ja és un èxit diplomàtic amb el segell innegable de Donald Trump, agradi més, agradi menys. Els efectes a curt termini ja els tenim a tocar, però, clar, faltarà veure aquí l'abast de tot plegat per parlar ja d'un èxit real, si es va més enllà d'aquesta primera fase, i ja no parlo d'aquí anys vista, no? En quines condicions de submissió quedaran els ciutadans palestins dins del seu propi territori? Bé, això faltarà veure-ho. Les respostes a les preguntes són molt difícils, però queda clar que sense hostatges Hamas es queda sense cap moneda de canvi i que Israel sense hostatges dins de Gaza també té perd arguments perd arguments per reprendre l'ofensiva en qualsevol moment, malgrat aquestes crides de ministres ultra per acabar del tot amb Hamas.
I com creus que finalment s'ha arribat a un acord que es veia tan difícil?
Sobretot per l'ofec de Hamas i, evidentment, de la població palestina, però també per la quasi total unanimitat dels líders del món, ara ho sentíem, àrabs inclosos, amb aquest pla de pau de Trump que han permès l'acord. Un pacte, però, que té ombra d'interessos econòmics, empresarials soterrats, i tampoc sabem a quins pactes poden haver arribat soterradament també Israel i Hamas. Veurem com evoluciona, però el que tinc clar és que aquests dies més d'un israelià ens ha dit que no confien ni en Hamas ni en Netanyahu. Per tant, atents.
Doncs encara queden molts dubtes, però en tot cas a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió que òbviament és la notícia del dia, aquest acord entre Israel i Hamas per aplicar de moment la primera fase d'aquest pla de pau. Veurem si s'aconsegueix aquesta i després en van venir les altres i quina pau duradora es pot aconseguir en aquesta regió. Ara mateix passa un minut d'un quart de tres de la tarda. El govern espanyol vol ampliar fins a 10 dies el permís laboral per mort d'un familiar. Ho ha anunciat la ministra de Treball, que també ha promès un nou permís retribuït per cuidar familiars en tractaments pal·liatius. La patronal ho rebutja. I l'ampliació dels permisos s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Yolanda Díaz contraataca i després de fracassar amb la reducció de la jornada laboral anuncia dos nous permisos, un per cuidar familiars en cures pal·liatives i un altre que ampliarà fins a 10 dies el permís per mort de familiar, que ara mateix és d'entre 2 i 4 dies. La ministra ha justificat que la mesura també beneficiarà la productivitat de les empreses.
Creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo. A mí me gustaría, sé que aquí hay empresarios y empresarias, que tomen esta medida con cariño, porque esto redunda también en el bienestar de las empresas.
Anunci genèric i sense donar més detalls per ara, però suficient per indignar la patronal espanyola, Antonio Garamendi, president de la COE, ha acusat Yolanda Díaz de ser una populista.
Yo pedía un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva.
La patronal es queixa també que ni tan sols els ha consultat abans de fer l'anunci, però la ministra tampoc ho ha pactat amb els sindicats, que tot i això celebren l'anunci i ho veuen un pas necessari. Unai Sordo, Comissions Obreres.
España estaba a la cola de la protección y de permisos excesivamente cortos, que hacían que muchísimos trabajadores tuvieran que cogerse la baja porque no estaban en condiciones psicológicas de ir a trabajar. Por tanto, es una buena noticia.
Encara no hi ha data per aprovar els permisos al Consell de Ministres. Es farà via decret llei que modificarà l'Estatut dels Treballadors i després s'haurà de votar al Congrés. Per tant, a Yolanda Díaz li caldrà convèncer a Junts o al Partit Popular.
Per cert, tenim nou pronunciament de la Justícia Europea en favor dels drets dels interins. L'advocat de la Unió Europea conclou que la llei espanyola no preveu prou mesures efectives per compensar els abusos de contractes temporals al sector públic. El Tribunal de Luxemburg ja es va pronunciar de forma similar en una sentència l'any passat, Mireia Sala.
L'advocat general del TJUE veu insuficients les mesures previstes actualment per la llei espanyola per compensar els interins afectats per l'abús de la temporalitat al sector públic. Defensa que s'ha de reparar de forma íntegra el perjudici causat al treballador i que això no queda resolt amb la conversió de l'empleat en indefinit no fix ni tampoc amb les indemnitzacions màximes actualment previstes. Ara bé, l'advocat també assegura que veu legal que Espanya rebutgi la conversió automàtica dels interins en funcionaris. Les conclusions de l'advocat general no són vinculants, però el tribunal acostuma a tenir en compte el seu pronunciament. La sentència del TJUE arribarà en les pròximes setmanes o mesos.
Falta un dia perquè s'acabi el període d'acceptació de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell i tots dos bancs mantenen discursos antagònics. Tant que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha hagut de demanar que s'acabi amb les especulacions per intentar protegir l'inversor. Avui el president del BBVA, Carlos Torres, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i ha insistit en el seu pronòstic que el Banc Basc superarà el 50% del suport dels accionistes del Sabadell, Sara Riera.
Són hores decisives en què s'acostuma a decantar fins al 75% de l'accionariat i la batalla se centra en si hi haurà o no una segona OPA si el BBVA es queda entre el 30% i el 50% dels suports en aquesta primera. Avui Carlos Torres defensava que aconseguiran controlar el Sabadell. Garanteix que tenen la confiança dels fons d'inversió i també de minoristes.
El dato que sí que tenemos a ciencia cierta es el de las aceptaciones que se han producido en las acciones que hay depositadas en BBVA, porque esas conocemos la base completa y vemos las que van llegando. Y estamos ya por encima del 40%, quedando los 3 días que quedaban, porque este es un dato anterior al de ayer, y eso nos hace ver que también en el mundo minorista vamos a ver aceptaciones importantes.
Diu que és ara que s'ha d'acceptar.
Especular con una segunda oferta o un segundo tren no tiene ningún sentido porque es incierto que se vaya a producir. Uno se arriesga a que ya no haya otra oportunidad. Y en caso de que exista, no tiene ninguna ventaja porque sería al mismo precio y en efectivo.
Els treballadors els avança que si hi ha acomiadament seran d'aquí a 3 anys i seran baixes voluntàries. Demà, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarà el president del Sabadell, Josep Oliu.
I abans de la publicitat expliquem un nou revés de l'Audiència de Madrid al jutge del cas Begoña Gómez. El tribunal corregeix Juan Carlos Peinado i frena el seu intent d'enviar la dona de Pedro Sánchez davant d'un jurat popular per malversació. Això sí, deixa la porta oberta que la jutgi per la resta dels delictes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. L'Audiència ordena a Peinado revocar la seva decisió i li impedeix separar el cas de l'assessora personal de Begoña Gómez a la Moncloa de la causa principal dels seus negocis privats. Creuen els magistrats que el jutge s'ha precipitat perquè queda clar que els dos casos estan íntimament entrelligats, diuen, ja que, suposadament, l'assessora era un instrument més de la dona del president espanyol per impulsar la seva càtedra universitària. Amb esta decisió, l'Audiència dona la raó al recurs presentat per l'advocat de Gómez i tanca la porta a Peinado a enviar-la a judici per jurat popular només pel delicte de malversació, com pretenia. Un revés per al jutge que des del PSOE veuen com un senyal que el cas quedarà en res. Montse Mínguez, portaveu.
Sobre el juez Peinado, yo creo que la verdad saldrá. Yo creo que todos estamos viendo lo que está pasando alrededor de esto, del no caso o del caso del juez Peinado.
Ara bé, l'Audiència de Madrid no resol encara si Begoña Gómez acabarà davant d'un jurat popular per l'altra pota de la causa, com també reclama el jutge Peinado, i on s'investiga la parella de Sánchez per tràfic d'influències i 3 delictes més.
Un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la prèvia de les votacions del debat de política general que es farà aquesta tarda al Parlament.
Catalunya migdia. Sabies que en les zones de mercat tensat el preu del lloguer està limitat per llei per evitar pujades abusives? La Generalitat de Catalunya vetlla pels drets dels llogaters i sanciona les persones que els vulneren. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si el que t'agrada de l'hivern és tapar-te amb la manteta, tenir a les mans un cafè calentó i estar ben abrigat, potser a tu no t'agrada tant el fred. Tu vols escalfor. Per això a Obramat tenim totes les solucions de calefacció. Estufes, calderes, radiadors, aerotèrmia, terra radiant, accessoris i molt més al millor preu garantit. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Per accionistes de Banc Sabadell, Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Hay mucho que ganar. Y también en sentido contrario, si no haces nada, pierdes esta oportunidad. Tienes que movilizarte, acudir, aceptar la oferta. Quedan pocos días y, como digo, es una oportunidad única y es muy fácil hacerlo en BBVA.
És una oportunitat única. I és ara. No esperis el 10 d'octubre i bescanvia ara les teves accions de Banc Sabadell. En pocs minuts i sense cost, si et truques al 800 080 032 o a qualsevol oficina de BBVA, siguis o no client, independentment d'on tinguis dipositades les teves accions. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Els grups d'aquesta setmana estan disposats a donar-ho tot de l'escenari.
Qui aconseguirà classificar-se per la semifinal?
No us podeu perdre la propera gala.
Eufòria Dance Kids. Divendres a les 10 a TV3. I a partir de les 8, disponible a la plataforma 3Cat i al Super 3.
Hola, sóc el súper del Corte Inglés i a la setmana de les ofertasses hi tenen de tot. Me n'enduré un pernil de 8 quilos de gla ibèric 50% raça ibèrica i aquesta sí que és bona, per 249 euros. Què et sembla? Ah, hi ha un 15% de regal en productes frescos i xarcuteria.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app, consultant les condicions.
Liderar és apostar per la innovació, amb mesures com el programa d'innovació digital avançada, que ofereix assessorament a les empreses per impulsar la transformació digital i la adopció de noves tecnologies. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gent.cat per a Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2 quarts. Com dèiem, aquesta tarda acabarà el debat de política general al Parlament de Catalunya amb la votació de les propostes de resolució que venen a ser les conclusions del ple. Les votacions deixaran un front comú d'Esquerra Republicana i el PSC per aconseguir el finançament singular per Catalunya i ampliaran la distància del govern amb Junts per Catalunya. Els socialistes catalans rebutjaran la proposta del partit de Puigdemont per negociar un referèndum d'autodeterminació a la taula de diàleg que tenen amb el PSOE a Suïssa. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Les votacions del debat seran un bon termòmetre per mesurar amb quins suports compta i amb quins no el govern de Salvador Illa. El PSC d'entrada avalarà totes les propostes d'Esquerra que demanen una negociació bilateral amb l'Estat per aconseguir el finançament singular respectant el principi d'ordinalitat. D'aquesta manera es visualitzarà un front comú entre el govern i el seu soci prioritari per una qüestió cabdal com és el finançament, que és el que sustenta el futur de la legislatura. Veurem també si hi ha aproximacions entre el govern i el seu altre soci prioritari, els comuns, que intentaran posar a prova Illa amb propostes sobre l'habitatge, com la de prohibir per llei la compra especulativa de pisos. El debat migratori també tindrà un espai destacat en l'última jornada del debat de política general i no només de la mà de Vox i Aliança Catalana. El Partit Popular demanarà que es vinculi la concessió d'ajuts a un arrelament real de les persones migrants i Junts defensarà un mínim de 10 anys d'empadronament en un municipi per poder accedir a un habitatge de protecció oficial.
I avui el País Valencià celebra la seva diada, el 9 d'octubre. Una celebració que arriba a pocs dies del primer aniversari de la Dana i amb un president de la Generalitat, Carlos Mazón, que resisteix al càrrec, tot i estar molt qüestionat dins i fora del seu partit, el Partit Popular. El suport de l'extrema dreta de Vox li ha donat oxigen per continuar al capdavant del govern valencià, per bé que, a hores d'ara, molts donen per fet que no repetirà com a cap de cartell a les pròximes eleccions que s'han de fer d'aquí un any i mig. València, Pepa Ferrer.
Fa mig any, pocs hagueren apostat que Carlos Mazón arribaria el 9 d'octubre. Però com ha arribat fins ací? En primer lloc, per l'aritmètica parlamentària. L'Esquerra no suma i Vox li dona suport per desgastar el Partit Popular. I el partit de Mazón, segons Marcelo Guillén, professor de Ciència Política de la Universitat de València, fa una patada endavant.
El PP, per fi, tindrà Mazón ahí i que se desgaste.
Les enquestes li són favorables.
Mazón va fer valer aquestes enquestes que encara li donen majoria. I per això el PP no va arriesgar ni va posar un altre candidat.
El PP valencià ha tancat files, com a mínim, al sector zaplanista. L'oposició interna que li ha eixit, Francisco Camps, no té el suport de Madrid i significaria un canvi de corrent dominant difícil.
Estan els zaplanistes i és, mai millor dit, els campistes, no? Suposaria canviar tot el partit. Això podria, o sea, canviar tota la direcció del partit.
L'oposició ho repeteix una i altra vegada.
S'ha acabat, Carlos, s'ha acabat. Game over.
Però mentre l'Esquerra no sume o no hi haja un desencadenant judicial important, tot apunta que Carlos Mazón continuarà.
Doncs en el discurs institucional d'aquest 9 d'octubre, el president valencià, Mazón, ha recordat la tragèdia de la Dana i ha fet bandera de la reconstrucció. Ha defensat la diada com una data que reforça la identitat valenciana i ha insistit a voler diferenciar el valencià del català. València, Alba Barbosa.
Ha estat un discurs de 10 minuts en valencià i castellà i enllaunat, ha justificat Mazón per evitar desplaçaments davant la previsió de pluges. Carlos Mazón ha defensat l'esforç fet per afrontar la recuperació de la Dana i ha parlat també d'identitat pròpia. En aquest sentit, s'ha referit a la llengua.
Una identitat que no té per què demanar permís per a mantindre's i desenvolupar-se, que té símbols que ens uneixen, que no han de subordinar-se a ningú, patrimonis com la llengua valenciana que no necessita afegits, cometes, barres ni guions, perquè té la seva identitat pròpia.
També ha reclamat el president valencià un finançament just.
Per això no desistiré de reclamar un sistema de finançament autonòmic just, sense privilegis dels uns sobre els altres i decidit entre tots.
Com deies, Alba, la diada ha quedat deslluïda per la pluja que ha obligat a suspendre els principals actes.
Sí, no hi ha hagut la processó cívica del migdia on s'esperaven protestes per la participació de Carlos Mazón i també s'ha suspès la mascleta i la manifestació nacionalista de la tarda. L'alerta per pluges, que poden ser fortes, continua activada al litoral de les comarques de València i Alacant. No hi ha hagut, però, incidències destacables fins ara. On ha plogut més ha estat a l'Albufera, on han caigut 50 litres per metre quadrat. Per demà, l'AEMET ha elevat l'alerta a vermella a Alacant.
I aquest temporal també afecta una part de les Balears. Classes suspeses i reforç dels dispositius d'emergència. Així és com s'han preparat a Eivissa i a Formentera per la dana que descarregarà a les Pitiuses. Mesures de prevenció després dels aiguats que van deixar inundacions dimarts de la setmana passada. Caterina Carmany, Jaume, bon dia.
Bon dia. La previsió és que caiguin 100 litres per metre quadrat en 4 hores damunt un territori ja afectat. S'han suspès les classes a tots els centres com a mesura extraordinària perquè la setmana passada alumnes i mestres es van haver de recloure als centres sorpresos per les pluges torrencials. Els professors ho agraeixen. Sentim Roser Marí i Jordi Escandell.
Tots hem entès perfectament aquesta suspensió de classes, sobretot amb el que ens va passar dimarts passat. Evidentment, des de centres ho vàrem controlar, però molts alumnes ja de seguida se'n volien anar a casa. L'alerta deia, però, que no ens havíem de moure. Es va generar una situació molt complexa per a tothom.
Recuperem-nos encara de la desfeta de setmana passada, que hi va haver algun moment una mica complicat. Per tant, ara tota precaució és poca.
Emergències ha reforçat tots els dispositius i amb molta detenció a l'autovia que va a l'aeroport.
Més coses, 2:15 de la tarda, prop de la meitat dels joves d'entre 18 i 30 anys asseguren que van patir violència psicològica quan eren petits, principalment per part dels seus pares. Ho constata l'estudi més ampli fet mai a Espanya, amb 9.000 enquestes, que també destaca que 4 de cada 10 persones asseguren que han rebut violència física i 3 de cada 10 violència sexual, sobretot per part de la seva parella, Marriera.
Les xifres són contundents i apunten també que hi ha al darrere de les violències. En el cas de les psicològiques, parla de control, menyspreu o humiliació durant la infància. I a la majoria de casos s'apunta a la mare, seguit del pare o algun company d'estudis. Pel que fa a les agressions i violència física, també hi ha els pares o companys, mentre que la violència sexual majoritàriament s'apunta a les parelles o adults desconeguts. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha assegurat que aquestes terribles xifres demostren que estem davant d'una violència estructural que cal combatre.
Si quasi la meitat de la població d'este país arrastra una història de violència infantil, no estamos hablando de estadísticas. Hablamos de una herida que se hereda, que pasa de cuerpo en cuerpo, de generación en generación. Por eso la respuesta no puede ser técnica y no puede ser moral. La respuesta tiene que ser política.
L'informe de 169 pàgines també posa el focus a la violència digital o en l'àmbit de la parella, que afecta el 25% dels encastats. Uns episodis violents que en el 12% dels casos són recurrents o habituals i fins i tot es poden allargar a l'edat adulta. Les persones que més les pateixen són els joves LGTBI+, els immigrants, els que tenen nivells d'estudis més baixos o algun tipus de discapacitat.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè un terç de les escoles concertades a Catalunya no escolaritza el mínim d'alumnat vulnerable que marca la normativa. Ho adverteix la Fundació Bofill en un informe on qualifica un de cada 5 centres concertats directament d'elitista perquè només hi ha un o cap alumne vulnerable per aula i demana al Departament d'Educació que condicioni la renovació dels concerts a l'acollida d'aquest alumnat, Sara Canyeté.
Sí, l'informe diu que aquests centres s'emporten una tercera part del pressupost que el govern destina a pagar els concerts, són uns 400 milions d'euros per curs, i li demana que ara que n'ha de renovar el decret que gestiona aquestes subvencions, en revisin les condicions. Creuen que hi ha d'haver un control financer d'aquests centres i que ha de ser el Departament d'Educació qui en fixi les línies per curs i les ràtios, com ja fa amb els centres públics. Maria Segurola és l'autora de l'informe.
Que diguin quins són els criteris i les condicions específiques pels centres concertats, que parlin d'oferta ajustada i de proximitat, i que diguin que tots els centres han de poder ajustar l'oferta inicial tal com fa la pública, i després un compromís de no barreres d'accés, transparència i escolarització equilibrada. Això ha de ser un compromís que s'assumeixi amb la signatura d'aquests concerts.
Des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la patronal majoritària del sector diuen que retirar el concert a aquests centres implica que el 20% passin a ser escoles privades i que la majoria dels 3.000 alumnes que escolaritzen actualment saltarien a centres públics i encara es tensaria més el sistema. Per ells, la solució és una millora en general del finançament d'aquests centres.
Passant 4:45, fem una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Tots sabem que no és el mateix comprar aquí que comprar allà. Compra botigues que fan que Barcelona sigui Barcelona. Un comerç de tota la vida? Comprat. Una botiga on et saluden pel teu nom? Compra-hi. Comerç local i de qualitat? T'ho compro. Tot allò que necessites, ho tens a tocar de casa. Ajuntament de Barcelona.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Catalunya migdia.
El Premi Nobel de Literatura del 2025 s'atorga a l'autor hongarès László Krasznahorkai.
És el moment que el secretari de l'Acadèmia Sueca anunciava el flamant Premi Nobel de Literatura. Com sentíeu, el novel·lista i guionista hongarès László Krasznahorkai, de 71 anys, és un dels grans escriptors de la literatura contemporània i un dels màxims exponents del postmodernisme hongarès, Montse Camps.
Sí, l'Acadèmia ha fet un pas endavant premiant un escriptor exigent que s'associa a l'alta literatura amb novel·les que tracten temes melancòlics i distòpics. Així ho deia el portaveu del jurat.
Per la seva obra convincent i visionària, que enmig del terror apocalíptic reafirma el poder de l'art.
L'autor acaba d'arribar en català aquest mateix any gràcies a la jove editorial Cràter, que ha publicat Tango Satànic del 1985, un text distòpic que parla d'un poble hongarès sense esperança i que ja és un clàssic modern. L'editora Mariona Bosch qualifica així l'autor en declaracions a aquesta emissora.
Apocalíptic, melancòlic, jo crec que el que fa és... O sigui, crea una estètica pròpia i fa una reflexió, com diu ell, sobre la bellesa i com recuperar la novel·la com una possibilitat d'art completa. I el que fa és reformula la novel·la. També se l'ha catalogat de postmodern. O sigui, agafa la novel·la com a arquitectura, com a constructe, i la redefineix.
Alguns dels seus llibres s'han adaptat al cinema de la mà del també hongarès Bélatar. L'any passat se'l va reconèixer amb el Premi Formentor de les Lletres i es dona la feliç coincidència que l'escriptor té previst visitar Barcelona aquest mateix mes, coincidint amb el festival Cosmòpolis.
I de la literatura al cinema. La inauguració a Sitges d'una escultura dedicada al Festival de Cinema Fantàstic ha marcat el tret de sortida de la 58a edició del certamen. Aquesta primera jornada estarà protagonitzada per tres dones que han tingut un paper determinant en el gènere. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
Això és tota una declaració d'intencions. Avui les protagonistes són Mary Harron, que rebrà el Premi Woman in Fan, recordant que fa 25 anys va ser la primera dona a inaugurar el festival amb American Psycho, Julia Ducournau, una icona del gènere, que inaugura aquest any amb Alfa, i Carmen Maura, que rebrà el Gran Premi Honorífic i estrenarà Vieja Loca. El director del festival, Àngel Sala, ha confirmat a 3cat.info que està tot a punt per una edició en presència d'altres estrelles com Benedict Cumberbatch, Terry Gilliam o Joe Dante.
Cada any és diferent i sempre és emocionant. La veritat és això, sempre. Ara tenim el monument, la sessió de nens, sempre el començament és molt maco en aquest festival.
El monument és un gran conc de pedra blanca que s'ha encarregat amb l'objectiu que el festival tingui presència al municipi els 365 dies de l'any. De moment, fins al dia 19, s'hi podran veure més de 300 pel·lícules i curtmetratges, entre els quals el Frankenstein de Guillermo del Toro, els Dràcules de Luc Besson i Radu Jude, la segona part de Black Phone o una nova versió de L'Hombre Menguante.
I ara, una exposició. Nova exposició a la Fundació Joan Miró de Barcelona, que revela les profundes connexions de l'artista amb els Estats Units. La mostra, que obre al públic demà, reuneix 150 peces entre pintures, dibuixos, escultures i material d'arxiu, algunes d'elles inèdites a Catalunya, Montse Mas.
L'exposició desplaça el focus tradicional de Miró en França i el situa ara als Estats Units, on entre el 1941 i el 1968 l'artista va exposar dues vegades i va fer diversos viatges. La mostra explora la relació personal i artística que Miró va tenir amb un gran nombre de creadors nord-americans del segle XX, un vincle basat en el respecte mutu, com expliquen declaracions a aquesta emissora el director de la Miró, Marco Daniel, que és un dels seus comissaris.
Per a Joan Miró, Amèrica en aquell moment representava llibertat,
oportunitat i democràcia. I allí realment es troba molt a gust, amb aquestes relacions, amb Louis Bourgeois, Jackson Pollock i Lee Krasner, Robert Motherwell, Helen Frankenthaler. Més que influència, hi ha un respecte mutu per el que aporta cadascú. A canviar l'art, a innovar.
L'exposició Miró i els Estats Units veu de col·leccions europees i americanes, a més de la de la Fundació Miró, i està coorganitzada amb la col·lecció Philips de Washington, on es traslladarà quan s'acabi a Barcelona al febrer.
I acabem amb música. La muda son serenia. Arrenca amb força la 28a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Des d'avui fins diumenge hi haurà 79 espectacles en una vintena d'espais diferents de la ciutat. La fira s'ha consolidat com un espai de creació, art d'arrel en clau contemporània. Manresa, Nàtia Dell.
Aquest any s'aposta més que mai pels projectes sorgits de l'obrador d'Arrel, impulsat fa 5 anys. És un programa de suport i impuls als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel tradicional i la cultura popular. Jordi Fosos és el director artístic de la fira.
Posar en valor que des d'un mercat estratègic estiguem desplegant tot aquest obrador i aquests programes d'impuls per recolzar artistes, per donar-los suport i, per tant, doncs, que d'aquí en pugui sortir molta feina per a tots ells.
3 de cada 4 espectacles venen d'aquest programa, espectacle inaugural inclòs. Aquest vespre al Cursal, un particular homenatge de la menorquina Anna Ferrer al llegat familiar de Forners que porta per títol Pa.
Reivindicar l'horitzontalitat entre art i ofici només es feia justícia si aquest ofici pujava també a escena.
Demà actuacions com la de Raúl Refri i el Niño de Elche, barrejant vida i mort, dolor i alegria, i dissabte també una estrena destacada a Catalunya, la Cordero i el seu exèrcit amb Sol Picó al Museu Barroc.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Pregunta directa. El Barça abandona la Superliga?
Oficialment, encara no. Ai. Però Joan Laporta segueix apropant-se, i molt, a la UEFA. Joan Laporta està decidit a restablir les relacions amb la UEFA i no se n'amaga, de fet, ho verbalitza públicament. Acostar-se a la UEFA vol dir allunyar-se de la Superliga. N'ha parlat fa poca estona el president del Barça sobre això i també sobre el partit que han de jugar Villarreal i Barça de Lliga a Miami el mes de desembre. Ramon Salmurri.
Un partit que ahir mateix el president de la Lliga, Javier Tebas, va confirmar i que ja saps, Laia, que ha aixecat molta polseguera a tot el futbol espanyol, bàsicament perquè la resta de clubs que no són Barça i Villarreal hi estan en contra i fins i tot perquè els futbolistes tampoc els acaba de fer el pes la idea d'anar a jugar partits tan lluny. Fins i tot en el cas de futbolistes del Barça. Marc-André Ter Stegen, en la reunió amb l'AFE, amb els capitans, hi va votar en contra mesos enrere, el mes d'agost, i ara ha estat el torn de Frenkie de Jong, qui s'ha pronunciat també en contra que el Barça jugui el 20 de desembre a Miami contra el Villarreal.
Nee, ik vind dat niet leuk. Ik bedoel, ik denk dat voor de spelers altijd over het wedstrijdschema.
No, no m'agrada gens. No és bo per als jugadors perquè sempre ens queixem del calendari i tampoc no crec que sigui just en termes de competició perquè per nosaltres serà un partit a fora. Així que entenc que els altres clubs tampoc no estiguin contents. I el que dic és que pel que fa al viatge, això és la Lliga Espanyola i és estrany jugar allà, a Amèrica.
Amèrica, Jasper. Tenminste, dat vind ik.
Doncs als jugadors, és evident, no els agrada viatjar i passen de jugar a Villarreal a fer-ho a Miami, i el Barça s'hi posa bé, entre altres qüestions, tot i que Laporta no ho digui públicament, també per qüestions econòmiques. Un Laporta que avui, en un acte de la Fundació Johan Cruyff, també ha aprofitat aquest partit per enviar un encàrrec a Frenkie de Jong.
El partit de Miami ja sabeu que finalment es farà, ha acceptat la UEFA, ho ha acceptat doncs, la Lliga, i en aquest sentit doncs, nosaltres jugarem on ens diguin. Ens diuen a Miami, doncs anirem a jugar a Miami. I els jugadors, home, cadascú pot tenir la seva opinió, jo la respecto, és capità del Barça i li puc respectar l'opinió, però el club jugarà on digui la Lliga, eh? I evidentment anirem doncs, a jugar, si ara toca a Miami fer el partit de Villarreal-Barça a Miami, doncs anirem a Miami.
Doncs tot això al voltant d'aquest partit de Miami, però el que dèiem també de l'acostament de la porta amb la UEFA, ahir vam veure abraçades a Roma de la porta amb el Khelaifi, el president del PSG, també aquesta trobada ahir era Alexander Čeferin, president de la UEFA. S'allunya el Barça, Salmurri, de la Superliga? Una mica la pregunta que m'ha fet abans l'Òscar.
Home, és evident, i si més no, escolta Joan Laporta després d'aquest viatge a Roma, on, com dius, es va trobar amb Schäferin i amb Al Khelaifi, i sembla evident que Joan Laporta, que això sí, diguem-ho tot, sempre ha proposat que la Superliga es faci d'acord amb la UEFA, però és evident que Joan Laporta aquest cop ja va un pas més enllà i es comença a desmarcar i a situar-se ben a prop de Schäferin.
Estamos por llegar a un acuerdo con UEFA por el bien del fútbol, por la pacificación del fútbol europeo. Creo que hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como UEFA, y que pues los clubes que estamos en la Superliga volvamos a UEFA.
Realment és la declaració més clara que ha fet en aquesta línia Joan Laporta, de que els clubs de la Superliga tornin a la UEFA.
És que fins ara Laporta era, diguem-ne, el gran enemic de la UEFA i de l'estament del futbol europeu i del Khelaifi de Schäferin. Recorda que Laporta sempre parlava dels clubs d'estat, sempre carregava contra la UEFA, i aquest cop acaba de verbalitzar: és hora d'anar allunyant-nos de la Superliga i tornar, ha dit, a la UEFA.
I a tot això de la situació de l'equip i de les dues derrotes que ha dit?
Doncs se li ha restat importància. Diu que és només un sotrac que passa a l'equip, que està especialment satisfet del que ha pogut escoltar tant de Hansi Flick en la roda de premsa postpartit, però també ha fet referència a les declaracions de Deco al Tot Costa, i que, vaja, creu que és una qüestió puntual de la temporada, i que això sí, és evident que l'equip ha de fer un pas endavant i que ha de reaccionar després d'aquestes dues derrotes.
I ahir va passar pel Tot Costa Marc Cucurella, el lateral del Chelsea, que aquests dies està concentrat amb la selecció espanyola. Què és el més destacat del que va dir Roger Bosà?
Un Cucurella que està en el seu millor moment. Recordem que a finals de novembre s'enfrontarà al Barça a la Champions. El dia 25 de novembre està en Fortbridge, quan li tocarà defensar Lamine Yamal. Això ell sap que generarà molta expectació, i en definitiva per ell jugar contra el Barça és maco i especial.
Que al final els dos equips tenen grans jugadors, i ja dependrà molt del moment i que arribin al cada equip. Però bueno, al final jo sempre dic que en aquests partits són especials, d'igual, o és igual si arribes en una bona dinàmica o en una dolenta. Jo crec que el partit serà un partit molt maco. Al final és un clàssic de les nits europees, i crec que serà un bon espectacle.
Com deies, Cucurella concentrat aquí a les Roces, també els catalans Aleix García i David Raya, i quatre del Barça, Pedri, Cubarsí, Ferran i Olmo. Tots plegats demà viatjaran cap a Elx, on dissabte jugaran contra Geòrgia, partit de classificació pel Mundial.
I a l'Espanyol ja s'ha fet oficial tot el que us vam explicar ahir, la venda del club a Velocity Sports Partner, amb dades ja més concretes, Sergi Andreu, i a més amb un missatge del nou propietari, Alan Pace.
Sí, la nova era Alan Pace comença a caminar avui de manera oficial. L'Espanyol ja ha emès aquest matí a primera hora un comunicat que és a la vegada una declaració d'intencions. Explica Pace que vol continuar enriquint el llegat del club i la connexió amb la seva gent. BSL el que vol és reforçar la base esportiva de l'Espanyol, partint de tot el que s'ha fet fins ara i, sobretot, conservant la pròpia identitat del club blanc i blau. Ha explicat Pace i BSL en aquest comunicat que han quedat impressionats per la passió dels aficionats, i tampoc no han passat per alt agraïments a Chen i a Rastar per la feina feta. El podem sentir, Alan Pace, en el primer missatge dirigit a l'afició.
Llego con el máximo respeto por la historia de este club, por su gente, por todo lo que representa el sentimiento blanqueazul. Asumo este reto con una enorme ilusión. Vengo a trabajar desde la humildad, escuchando, aprendiendo y dando lo mejor de todos para hacer crecer este proyecto.
Per tant, avui oficialment es tanca una etapa que va començar ara fa gairebé 10 anys, amb Chen Yanshen al capdavant i també amb alguns clarobscurs, Sergi.
Sí, l'era Chen va començar el gener del 16, del 2016, gairebé 10 anys. Chen va eixugar el deute del club i el va sanejar econòmicament en un moment molt complicat, no oblidem-ho. fins i tot, això sí, aquí potser es va precipitar, va prometre que en 3 anys l'Espanyol estaria jugant la Champions, i el més a prop que va ser dir va ser una classificació europea el 2019. En general, la de Chen ha estat una gestió freda, distant, des de la Xina, s'ha deixat veure poc, no ha connectat amb l'afició, i el resum, fet ràpid, diríem que han estat esportivament 2 descensos a segona divisió, corregits, gràcies a Déu, per 2 ascensos immediats i un ball de protagonistes a tots els nivells del club bastant considerable. Tant és així que ha passat, en aquests 10 anys, 4 directors generals, 6 directors esportius i 13 entrenadors diferents en els 10 anys que Chen Yancheng ha estat al capdavant de l'Espanyol.
Doncs un nido. I a tot això, Sergi, ja tenim temps de baixa del capità Javi Puado.
Sí, aquell esquinç al genoll dret que es va fer ahir a l'entrenament suposarà que no el tindrem als terrenys de joc entre 6 i 8 setmanes. Calculem que seran 5 o 6 partits els que es perdrà Puado. Per tant, ja no jugarà divendres de la setmana que ve al camp de l'Oviedo. Oviedo que tindrà nou entrenador, eh? Avui han destituït Paunovic. Sembla ser que l'exentrenador del conjunt asturià, Luis Carrión, es farà càrrec de l'equip.
Seguim parlant de futbol. Abans sentíem l'Arbusà des de la concentració espanyola. Arnau Caral avui ha jugat diversos partits de classificació per al Mundial en presència de jugadors dels equips catalans a primera.
Sí, mira, tenim un Malta a Països Baixos amb el blaugrana Frenkie de Jong, un Bielorússia a Dinamarca amb el també futbolista del Barça Andreas Christensen i el República Txeca Croàcia amb el porter del Girona Livakovic. Tots aquests 3 partits a 9:15 del vespre. Lewandowski i Rashford també juguen avui, però en 2 partits amistosos. Polònia, Nova Zelanda i Anglaterra, País de Gales. El futbolista de l'Espanyol, Omar, serà el partit entre el Marroc i Bahrein. I tornant al Mundial, de moment s'han classificat 19 equips dels 48 totals que participaran en el torneig l'estiu vinent. L'últim a treure un bitllet per al Mundial ha estat Egipte, que el jugarà per quarta vegada en la seva història. Com a curiositat, hi ha 2 seleccions que s'estrenen a la competició per primera vegada, Jordània i l'Uzbekistan. Va, i acabem amb el Mundial Sub-20, que s'està disputant a Xile, perquè Espanya ja té rival als quarts de final. El combinat on juguen Joel Roca del Girona i el català i ex-blaugrana Jan Virgili s'enfrontarà a Colòmbia dissabte a les 10 del vespre.
9 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Farem una pausa i després... L'NBA femenina a punt de decidir-se.
Catalunya migdia.
Els dies 11 i 12 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda, la millor fira de ceràmica i terrissa.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb la Maria Nicolau.
Recorda-te'n, 11 i 12 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
Més informació a breda.cat.
Abona't a BCN Clàssics i gaudeix d'una temporada 25-26 extraordinària. 11 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta i Maria Dueñas, Marta Argerich, John Elliot Gardiner i molts més. Abonaments amb fins un 25% de descompte a bcnclassics.cat.
Dissabte 18 d'octubre, aterra a Girona el Futurfest de la Catosfera, la trobada de creadors de contingut en català on les propostes del món digital es transformen en espectacles en viu. Gaudeix d'un dia de podcast en directe amb la rebassada, no cardis, cubates i dracs sonades i el rodamont. El Futurfest, cultura digital, entreteniment i comunitat en català. Entrada lliure. Més informació a futurfest.cat.
Per accionistes de Banc Sabadell. Assumpte. Demà és l'últim dia per anar al bescanvi.
És el moment de prendre la teva decisió. No deixis que decideixin per tu. Altres ja estan participant en el millor projecte de la banca europea.
Et diguin el que et diguin, si no vas al bescanvi, perdràs aquesta oportunitat que és única i que és ara. T'hi quedaràs fora? Bescanvia ara les teves accions a qualsevol oficina de BBVA o trucant al 800 080 032, siguis o no client. I independentment d'on tinguis dipositades les teves accions. Demà és l'últim dia. Avancem, BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
L'Espanyol celebra 125 anys d'història.
Espanyol!
I per celebrar-ho, compartim la vida i els sentiments d'una afició apassionada.
de guiar-te pel cor i el que et diu el cor, no el que et diu la societat.
Soc perico perquè sóc una persona inconformista, que m'agrada anar una mica contracorrent.
Ser perico no és fàcil a Catalunya, és difícil.
El meu club, la meva vida. Cada dilluns, Esport 3 i a la plataforma 3CAT.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest vespre el Barça en vol rep el Pick-Szeged al Palau a la quarta jornada de la Champions. El duel contra els hongaresos és entre rivals directes i pot ser determinant per definir els equips que ocuparan les dues primeres places del grup.
Sobretot perquè els dos equips arriben empatats a punts, amb dues victòries i una derrota. Al Barça encara li pesa haver perdut contra el Magdeburg, tot i que en l'últim partit els blaugranes van imposar-se al Zagreb. El jugador blaugrana Tim Nguessan posa en valor la importància d'aquest partit.
El grupo seguro que acabará con pocos puntos de diferencia, así que sí que tenemos que ganar ese partido.
El Szeged va arrencar a la Champions amb derrota a casa contra el Wisla polonès, però s'ha refet guanyant el GOG a domicili i el PSG a casa. Per preparar el partit, Carlos Ortega té de referència als quarts de final de l'any passat, tot i que enguany el conjunt hongarès té algunes baixes força sensibles.
Es cierto que no van a estar jugadores importantes ahí, sobre todo el caso de, aparte de Roth, es más razón que nos hizo mucho daño en el juego de contraataque, en el juego de uno contra uno, pero aparecerá Kukic, que anda tocado, que no jugó el último partido, pero entiendo que si hay una mínima posibilidad de que esté, va a estar.
El partit el retransmetrà Esport 3 a partir de 8:45.
Després de la contundent derrota al debut de l'ACB a la pista del València Bàsquet, demà el Barça es torna a veure les cares contra l'equip valencianista. No ha passat ni una setmana. Ernest Macià, com afronta l'equip blaugrana ara aquesta retrobada?
Home, doncs, en un context diferent, perquè el partit no serà fora, sinó que serà al Palau Blaugrana, i l'aixopluc del Palau Blaugrana al Barça sempre rendeix millor, i de fet, la setmana passada aquest partit amb el València arribava després de tres partits seguits a fora contra rivals com el Panathinaikos, per exemple, i el Hapoel, que eren equips complicats. Això sí, el hàndicap del Barça, les baixes a la posició de base. En destacava aquest fet, sobretot per la baixa de la Provítola, una de les sensacions d'aquest inici de temporada, el Toko Shengelia.
Sí, es muy gran figura para perderlo antes de arrancar la temporada, ¿sabes? Nada más de arrancar la temporada, pero por eso estamos aquí también, para darle este tiempo lo que necesita para que vuelva más rápido que sea.
Encara en competicions europees de bàsquet, l'AIA i el Manresa va jugar la segona jornada, però va debutar al Congost a casa amb victòria davant del Wroclaw polonès, i atenció, perquè dimecres, davant del Hapoel, una de les opcions és que el partit es jugui a porta tancada o es jugui amb altíssimes mesures de seguretat. Ahir, de fet, els grups d'animació del club van pressionar el Baxi Manresa a que intenti esgotar totes les mesures legals per veure si poden no presentar-se al partit.
De bàsquet, perquè l'NBA femenina, Marcos García, Las Vegas està només un partit de recuperar el títol.
La passada matinada, Las Vegas Aces han sumat la tercera victòria en tres partits en la final contra Phoenix Mercury, 88-90, amb Aja Wilson d'estrella indiscutible, 34 punts i 14 rebots a la victòria de l'equip de Las Vegas, i el que sentíem abans de la publicitat, cistella guanyadora només 3 dècimes del final del partit. Dues coses que m'ha dit la Lloberes que hem de dir sí o sí d'aquesta final, que Phoenix està en gestió de la primera temporada sense Diana Taurasi, s'ha retirat, ja ho saps, una gran estrella a l'NBA, això els està passant factura. I a la banqueta de Las Vegas hi ha Becky Hammond, que va passar, per exemple, com a jugadora pel Ros Casares, entre d'altres. Las Vegas va guanyar l'NBA femenina els anys 22 i 23, el 24 va ser per New York Liberty, apunta que les Aces recuperaran el títol en aquest 2025. El quart partit, que pot ser sí el definitiu, es jugarà la matinada de divendres de dissabte, un altre cop a Phoenix.
I moments d'espera a l'Hockey Lliga Femenina per saber el resultat d'un partit jugat el passat cap de setmana. El Vila-sana va guanyar la pista del Bigas i Riells per un clar 0-11, però el Bigas ha impugnat aquest partit perquè l'equip del Pla d'Urgell va incomplir una normativa, Isaac Vilalta.
I com dius, moments d'espera perquè ara mateix a Vilassana no han rebut cap notificació d'aquesta impugnació. El Bigas i Riell reclama que el Vilassana no va complir amb la norma que els obliga a inscriure a l'acte un mínim de 50% de jugadores seleccionables per Espanya. El president del Vilassana és Ramon Porta.
Lo que sí que és real és que hem tingut dos reunions, tant amb l'staff tècnic com amb les jugadores, i a tothom, si això al final és així, li sap molt de greu, molt. I això és molt positiu. Per què? Pues perquè només aprens dels errors, només aprens quan perds, mai aprens quan guanyes. Pues, és el millor que ens pot passar. Si hem fet algo malament, pues aquí tothom subsanarà l'error i encara lluitaran més.
El Bigas i Riells va presentar la reclamació dins les 48 hores inicials, tal com marca la normativa. A Vilassana esperen i acataran la decisió que els arribi després d'estudiar-la jurídicament, tot i que al mateix temps estan molestos per l'estat físic de l'equip, amb moltes jugadores que van arribar tocades i desgastades de l'europeu disputat amb Espanya.
I els últims segons abans d'arribar a les 3 de la tarda per la Marta García, així repassem alguns apunts més del dia.
Mira, en tenis, Valentin Bacherot segueix sent el protagonista del Masters 1000 de Xangai, número 204 del món, i provinent de la fase prèvia s'ha plantat en semifinals després de superar el danès Holger Rune en 3-7, 2-6, 7-6 i 6-4. D'esta manera, disputarà la seva primera semifinal en un torneig de l'ATP Tour. És fins al moment el millor resultat de la seva carrera esportiva. Té 26 anys i entrarà per primera vegada en el top 100 del rànquing mundial. I també s'ha classificat per a les semifinals un veterà, Novak Djokovic, ha superat el belga Sisu Bergs en 2-7, 6-3 i 7-5.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports mal tot costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.